els camins. De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bona nit, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. La confecció d'aquest programa durant ja pràcticament tres lustres ha fet que, afortunadament, això m'ha ajudat a contactar amb determinada gent, músics, que es dediquen professionalment a aquest art que tant m'encanta i que ens tenen moltes vegades coses interessants a dir, no sols de la música, sinó també de les persones que n'hi ha darrere de la música. Este ha estat moltes vegades l'assumpte de les poques entrevistes que he fet en el nostre programa. Avui anem a fer això. Avui anem a entrevistar a una dona perquè, com ja sabeu, enguany el leitmotiv del programa era les dones i la música, per dir-ho d'alguna forma, i en aquest cas anem a parlar amb una dona que és una professional de la música, és a dir, es guanya la vida amb la música, cosa que, com ella mateixa diu, molts no poden fer. Ha tingut eixa sort, diu ella, i que, a més, s'ha dedicat a un camp que no és precisament un camp de multituds, sinó que es dedica a allò que s'anomena música antiga. Per dir-ho en les seues paraules, aproximadament música anterior a 1800. És una persona que ha estat estudiant moltíssim la música antiga, de fet la seva tesi doctoral està basada en això, ha estat furgant per arxius, biblioteques i parròquies i catedrals per a trobar partitures amagades durant 200, 300 anys, 400 anys, per exemple en la seu de València, i que l'està donat una nova vida. Aquestes partitures que potser s'escoltaren una vegada o dues vegades en algun acte concret, ella, si veu que tenen capacitat encara d'encantar a la gent, les posa d'en peus una altra vegada fent una tasca que té imitant la tasca d'intèrpret i la d'autor, perquè les partitures d'aquelles èpoques no duien, com és d'ara, una especificació concreta d'instrumentació, conjunt que tenia que executar, etc., etc., sinó que n'hi ha pot ser moltes vegades la línia musical i tot el demés té que fer-ho l'arranjador, en aquest cas la nostra homenatjada, a base d'espigolar entre la documentació de l'època per saber, doncs, per exemple, si era una peça que s'interpretava en la Catedral de València, en aquesta època quanta gent estava composant la capella musical de la catedral. Això dona que la seva tasca no sigui estrictament intèrpret, que ho és sobretot del clave i del piano, encara que té alguns altres instruments fets a conservatori, però que és fonamentalment una tasca de direcció i arranjaments que és absolutament complicada. És una tasca difícil que no tothom sap fer i ella, a més, ho fa amb un entusiasme digne de, segurament, de millors recompenses. L'any 2003 va fundar l'agrupació Harmonia del Parnàs, que ve a ser ella i tots aquells músiques o músics que estan a l'abast en aquell moment i que poden preparar amb ella un cert repertori que ella ha anat treballant anteriorment. Per tant, Harmonia del Parnàs és, com podríem dir, l'alter ego de Marian Rosa Montagut, igual que el grup Eidos Ensemble. És un grup que és ella i pot ser un declamador, pot ser una ballarina, pot ser, no sé, el que siga, amb ella al piano i interpretant coses que ella li han passat pel cap. La música que anem a posar sota, diguem-ne, el nom d'Harmonia del Parnàs forma, en la primera part, part d'una sèrie d'actuacions que va fer en un anomenat Festival de Coros del Fin del Mundo que es celebra més o menys a la primavera al sud de Xile, allà per la zona més freda, i que va fer junt en el cor de la Generalitat Valenciana que tenen tots dirigits per allà. També posarem alguna de les peces dels diversos discos que té gravats, no massa, perquè això de gravar un disc no és cosa ni fàcil ni barata, però que ella sí que té uns quants. Així que anem a escoltar a Marian Rosa Montagut, la dona, música. Sobretot la dona i sobretot música. Les dues coses són, en el seu cas, indestriables.
Bueno, a veure, és una satisfacció molt gran el primer poder viure de la música 100%, sense tindre que compatibilitzar una altra feina estable, perquè jo soc funcionària de carrera, però famosa, és que estic de sedència, no és fàcil. Entonces, és una satisfacció poder dir que se viu de la professió de músic, no tots els que se dediquen a fer concerts poden dir el mateix. I la veritat que cada volta que se puja a un escenari, pues, l'aliment per a l'ànima és tan gran que desborda, no? Desborda les sensacions d'una persona. Jo crec que això ho podríem compartir tots els meus companys d'escenari. Sí, a veure, jo vaig començar com a directora molt jove, així en València, dirigint el Cor Ciutat de València, que era un cor professional que estava al Micalet ubicat i que feien ja moltes activitats a nivell professionals, de concerts els caps de setmana, fent les actuacions de sarsuela per al Teatre Olímpia, que es preparava el cor per a fer després les actuacions memoritzades i escenificades. I la veritat que vaig començar en la direcció molt joveneta, pese a ser que fa pues, 30 anys no era tan usual que una dona, i més tan jove, se posara davant d'agrupacions professionals. No era habitual, la veritat. A veure, jo mai ho he acabat d'abandonar del tot, el tema de la direcció sense tocar, perquè moltes de les produccions d'Harmonia del Parnàs, les produccions més grans, pues me resulta molt difícil poder tocar al mateix temps que dirigir. Hi ha diversos discs que estic jo com a directora sense tocar, o tocant només en els moviments a solo, i mai ho he abandonat. És cert que em va fer molta il·lusió dirigir el cor de la Generalitat, perquè molts dels membres d'allí sí que havien fet col·laboracions puntuals amb mi, o fins i tot als inicis havien cantat de solistes, als inicis d'Harmonia del Parnàs, com per exemple Estrella Estevez, que tinc algunes gravacions amb ella, i em va fer molta il·lusió pues, posar-me davant d'aquest quart, més seguint que començarem a treballar l'1 de juliol de l'any del confinament. O sigui, que va ser molt interessant perquè era una època estranya, que s'havia parat tot, i la veritat que vaig tindre sort perquè ja en juliol començarem a treballar i a finals, ja estàvem a meitat de juliol, ja estàvem de turné fent les estrenes de les produccions i va estar molt bé, la veritat, perquè i se paró, va passar factura també a nivell emocional als artistes, bueno, a tots, però als artistes molt, sí. Pues la veritat, no ho he pensat, tindria que preguntar-ho al públic. Jo no he notat mai que se m'hagi discriminat o que se m'hagi vist des de la figura de dona. Jo sempre m'he sentit un músic més i no he sentit. És cert que tampoc és el mateix dirigir una agrupació específica que les grans orquestres, no? Ahí és on jo crec que està encara el debat i la complicació, no? Una dona davant dels maestros, d'aquelles grans orquestres, d'aquests intèrprets tan consolidats en el temps. Crec que ahí és on està costant més a les dones introduir-se, més que per exemple en el món coral, que sempre ha hagut una tradició molt gran de dones directores molt bones. Pot ser ahí està, segons el tipus d'agrupació sí que es deu notar més o menys. És complicadíssim i molt dur, molt complicat i molt dur. Jo t'he de dir que el meu fill, pobret, no sé si per a bé o per a mal, ha estat des de que gatejava en els assajos, pintant, mentre estàvem treballant a gates per allí, per els faristols i per baix dels instruments. Després, de més gran, també ha tingut que viatjar molt, molt de mi, totes les vacances escolars ha tingut que viatjar amb mi. Jo, quan va néixer, ell va detindre la meva activitat durant un any, per complet, per poder dedicar-me a ell, donar-li el pit, estar en ell, perquè és una etapa que si te la perds és irrepetible. I la veritat que he tingut que fer moltes parades i arrencades, per això ara estic disfrutant un poc més i agarrant més projectes que he tingut que sacrificar en èpoques passades de no poder viatjar, de no poder fer moltes activitats, sobretot en èpoques escolars, perquè no podia anar-me'n de casa, és molt difícil. També, per exemple, me l'he tingut que endur en estiu estaguent malalt, el xiquet, i després de més xicotet, pues, mentre tots els músics estan descansant, tu que tens el xiquet en l'habitació, en el meu cas que viatjava amb mi a sola, no en una altra persona, sinó només en mi, no tenia suport en aquest aspecte, i mentre tots estaven descansant, després de dinar un ratet per agarrar forces per als concerts, pues, jo tenia que estar jugant amb ell. La veritat que ha sigut molt dur, molt cansat, i segueix sent molt dur i molt cansat, però al mateix temps no canviaria per res del món. Sí, suposo que sí, clar. Paga la pena perquè jo sense la música no puc viure, no seria jo, és el meu aliment i no aconsegueix la vida d'una altra manera, i tampoc podria viure sense ell. Per a mi és... a més crec que al final va seguir el mateix camí. O sigui, no sé si per a bé o per a mal, però des de luego les experiències que ha viscut ningú xiquet a la seva edat les ha viscut.
Thank you. coses.
A veure, el problema de ser músic és que no s'escollís, és la música la que te tria tu. Entonces, una volta t'ha triat, no tens una altra eixida. Diuen que de la droga s'eix i que de la música no s'eix. I, des de luego, una dona que té que compatibilitzar, si és que vol tindre una vida personal, la vida personal en la professió, o en l'ofici, o en l'art, és molt complicat. Jo recomanaria que sàpia deixar-li un hueco i un espai a la vida personal, perquè després, si no, a vegades te trobes, després, quan tens un moment d'èxit, en un buit molt gran, com si fos un precipici. Necessites tindre una salut emocional i un recolzament i no posar-ho tot el pes en una única pota, no? Psicòlegs diuen que una pota és la família, l'altra la parella, l'altra els amics i que tenen que estar fort de l'estrès. En aquest cas pot ser, moltes vegades li posem molt de pes a aquesta part de la música perquè és una passió i no cal descuidar tampoc les altres parts, la família, les amistats, n'hi ha que tindre una salut emocional i un suport. A més, el més bonic és poder compartir, sense compartir les emocionals que te proposa, que te porta l'art, no es gaudeix de la mateixa manera. I després el tema de la família i de tindre fills, pues sí que és molt difícil per a una dona. Si poden tindre un suport, que jo crec que hem canviat molt en això i les parelles i els pares també estan ahí, pues n'hi ha que parlar-ho i n'hi ha que distribuir aquestes obligacions i aquestes devocions familiars amb la parella. A veure, jo ja m'he acostumbrat a treballar en qualsevol tipus de contaminació acústica, de visual, és a dir, en la música del meu fill, que és un adolescent, en el moviment, en el trajín de la gent. Sols quan són coses molt, 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 molt complicades, treballo de nit. Moltes vegades jo me'n vaig al llit a les 3 o les 4 del matí perquè necessite concentrar-me i l'única manera de concentrar-me és a partir de una concentració absoluta a partir de les 11 de la nit o més. Entonces, treballo molt a aquestes hores quan tinc algun projecte molt complicat, perquè efectivament no és el mateix tocar una obra recent que una obra molt antiga que té una notació molt especial i que cal una especialització per poder traduir-la.
Yeah.
precisament no és habitual que en una mateixa persona estiguen les dues figures. No és lo normal que un músic siga musicòleg i que un musicòleg siga músic. El normal és que hi ha especialistes que són musicòlegs i després estan els músics. En el meu cas, jo sóc músic per damunt de tot. Me sent músic i segurament, si no fora per un accident, no haurà descobert mai la musicologia. Me vaig trencar la muñeca esquerra, me vaig trobar tan desemparada que vaig tindre que agarrar-me a algo, algo que en aquell moment va coincidir que va passar per davant aquest aspecte de la música i me va obrir uns camins molt bonics que avui en dia pues, no aconsegueix la interpretació sense tots aquests coneixements. Però la persona, el músic, és el que m'ha portat a la musicologia i no al contrari. El que sí que és cert és que a vegades els músics pues, se posen a tocar sense els coneixements que hi ha darrere de totes aquestes partitures i a mi m'ha portat una visió molt diferent, sobretot de la música històrica, no tant de la romàntica, però de la música històrica m'ha portat pues, uns coneixements que ara no aconsegueix la interpretació sense tots aquests coneixements. Afortunadament, el tema de la música antiga ha tingut un auge molt important els últims anys, tant a nivell de formació de músics professionals que han tingut que eixir fora d'Espanya a formar-se i després ha repercutit aquesta formació ja així, com del públic. Cada vegada hi ha més festivals i més interès en aquest tipus de música i la veritat que cada vegada n'hi ha més i més aficionats perquè la música clàssica i la música antiga no tenen res a veure. És possible que a una persona no li agrada la música clàssica tal qual i en canvi sí que li agrada molt la música antiga perquè la música antiga està molt més propera del poble, dels gustos de lo popular. Està pensada per agradar i per a tots els públics, abans de quan ja se pagava una entrada i estava només pensada per a la burguesia o per a la gent de classes socials o intel·lectuals més elevades. No? Entonces, en aquest aspecte és molt més propera i agrada moltíssim, fins i tot a la gent jove. I afortunadament pues, cada vegada hi ha més festivals internacionals dins i fora d'Espanya i els grups espanyols estan molt bé ara mateix i tenen molt d'èxit també en festivals internacionals i estem en un punt, jo crec que per al sector, fabulós, fantàstic. L'única coseta que jo veig és que com les cordes dels instruments de corda, sobretot, o del clavicèmbal o de l'orgue, que és a tubs, són molt més sensibles als canvis d'humitat i de temperatura, sí que s'interromp un poquet més en els concerts a vegades per el tema de l'afinació i costa d'entendre i a vegades s'explica un poquet al públic i tenim aquest punt de paciència, preferim tocar afinats, preferim parar-nos dos minuts i preparar els instruments de nou que abordar tot un concert sense tindre que fer-se paró. És, pot ser l'única cosa que interromp un poquet i que llama un poquet l'atenció. No?
Se la va, se la va, la cultura con el pan, con el pan, con el pan, al final no se la va, se la va.
Bueno, sí, és cert que jo tinc un guió, que quan jo afronte música antiga, unes peces que no s'han interpretat antes, que no estan editades, tinc un guió, una plataforma en la que basar-me per acabar de pintar aquest esbós, no? I que no tenim la informació sobre els instruments, no tenim les realitzacions del baix continu, i és una manera de completar aquesta partitura i ajudar al compositor a convertir en una música total aquesta part que tenim escrita, no? I per altra banda, també és cert que hi ha vegades que sí que cal composar tota la peça de la A a la Z, perquè en el cas d'unes obres que recuperaren l'any passat, sols se conserven les melodies, i ahir sí que he fet una reconstrucció. Jo no tinc estudis de composició, no tinc els estudis d'harmonia i de composició que se fan en una titulació superior d'instrument, però no he estudiat l'especialització de composició, però sí que tinc molta experiència en veure com se composava en aquesta època, i la veritat que de manera intuïtiva ho he reconstruït, funciona molt bé i agrada molt al públic, i s'ha portat als principals auditoris, fins i tot a les arts, en una gran ovació del públic front a aquestes obres, que ja te dic, són unes melodies que se conserven manuscrites a la Biblioteca Nacional de danses que se feien en els salons al segle XVIII. I bueno, ahí sí que he de dir que és una composició sobre una melodia. A veure, sí que és cert que està costant un poquet el camp de la composició a les dones, està costant, ha sigut un camp que ha estat sempre dominat pels homes. Però jo crec que també estem vivint un canvi important. Per a començar, ja el món de la composició contemporània ja costa a homes i dones, perquè és un món complicat, i hi ha estilísticament molts contrastos, i no és fàcil introduir-se en aquest mercat. Però jo crec que sí que està començant a haver un canvi, que encara cal treballar moltíssim, però que ja comencen a veure els encàrrecs a dones, i s'està començant a fomentar, i espero que alguna vegada arribi a la igualtat, però no la igualtat perquè un auditori tinga l'obligació de programar la meitat de cada gènere. Això és per a mi molt trist, que s'impose la dona o l'home per uns números, no? Per uns percentatges. Jo espero que siga perquè realment decideixi el públic i els programadors que aquestes obres estan igual o per damunt d'una obra d'un home, o que es posi tot en el mateix sac, sense diferència de gènere. Això seria l'ideal.
Rencorosa, déjame enjalobrar.
Jo crec que ahí ja hauríem d'anar a cada individu, a cada persona, ja no mirant tant a l'home o a la dona, no? Perquè hi ha compositors homes amb una gran sensibilitat, compositores dones amb una gran sensibilitat i compositors dels dos gèneres també amb menys sensibilitat, no? Jo crec que ahí ja tindríem que anar a cada persona en concret, no? Jo crec que ja no està en qüestió de gènere i afortunadament la diferència de gèneres s'està minvant cada vegada més, no? Ja no és perquè sigues home o sigues dona, no? Perquè hem d'anar a parar a veure la figura del músic, la figura del compositor, indistintament del gènere. Ahí tenim que arribar, estem lluny però tenim que arribar. Mira, m'agradaria dir que, tot i que en l'ofici de músic no tenim que diferenciar homes ni dones, som artistes, som músics. Jo tinc la sort de tindre companys que no sé quin gènere tenen, el gènere dels àngels, per a mi dos tenen el mateix. I la confiança de germà és molt bonica en el món de la música. Però a nivell personal sí que me considero molt afortunada de ser dona. I crec que tenim que ser conscients de que les diferències no són un impediment, sinó tot el contrari. Aquestes diferències, que hi hagi homes i que hi hagi dones, és magnífic, perquè hem de, per a mi, potenciar també les singularitats de cada gènere i les diferències i singularitats de cada una de les persones, també, si és dona o si és home. Entonces, ahí sí que me considero molt afortunada. No sé si a l'hora d'abordar el repertori sí que tinc més sensibilitat o no. Jo crec que si fora home pot ser tindria la mateixa sensibilitat. És una qüestió de la forma de ser de cada persona. Però crec que com a dona pues, vius també unes experiències, com per exemple la maternitat, que són pues, inigualables a qualsevol altra
Sí, no,
experiència.
seguro.
I que tot i els inconvenients i les dificultats de la carrera i d'entrar en este món, en el món de la música és complicat i en el de la musicologia molt més. Quan jo vaig començar no hi havia dones en aquest camp, només alguna becària solta, ara a poc a poc hi ha alguna però tampoc massa. Pense que hem de ser conscients de que ser dona és meravellós.
Crec que allò que ha dit la Marian, no cal afegir-li res. La Marian Rosa Montagut té les coses molt clares i les ha exposades d'una manera també nítida i concisa. Les obres que heu escoltat en la primera part, dos terços de programa, eren composicions de aproximadament la primera meitat del segle XVI de dos compositors molt coneguts de l'època, Juan de l'Encina i Juan Vázquez, que estaven acompanyades per obres anònimes d'aproximadament la mateixa època. I per a tancar el programa hem posat dos de les peces que a mi més m'agraden, del disc que més m'agrada des que ha tret la Marian, que són dues peces del compositor Francisco Hernández Illana, que va estar algun temps a la seva vida per ací per València, que és entre 1700 i 1780, sembla que va viure, i que ha estat interpretat per un grup prou nombrós que sona de meravella sota la direcció de la Marian Rosa Montagut, que en la darrera peça també destaca prou en la seva actuació a l'orgue, que podeu pogut escoltar en l'últim moment. Són la primera, una ària que s'anomena Bàrbaro, que és com s'anomena també el disc, i la darrera, un verso de segundillo, ja dic, de Francisco Hernández Illana. I ahí queda el seu testimoni, un testimoni que jo crec que és una excel·lent cloenda per a aquesta temporada, perquè avui serà el darrer programa dels Camins de la Música de la present. I ahí queda la nostra intenció de traure a la llum no sols a certes compositores o intèrprets dones, sinó el fet de la progressiva no discriminació, o almenys en part, de les dones que tenim que tractar de solventar aquella gent que des d'un micròfon o des de qualsevol altre àmbit puga fer alguna tasca en aquest sentit. La pròxima temporada el que anem a fer és senzillament tindre en compte que n'hi ha també dones que fan coses, cosa que sempre hem fet, però possiblement ara en la més fàcil forma d'accedir a obres de dones gravades, segurament ho tindrem això menys complicat que va ser en anteriors temporades, quan fa 10 anys una xina va intentar una cosa pareguda i resultava quasi una missió impossible era aconseguir peces gravades, sobretot compostes per dones. Sabeu que esteu a Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, que associa els Camins de la Música, que el programa s'emet els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11 i mitja de la nit en repetició, i que també a aquestes hores, en la web de radioclara.org, podreu escoltar en streaming el nostre programa. També, com ja sabeu, des de la nostra web podcast caminsdelamusica.net podreu escoltar el programa que s'ha emès en un format MP3 de qualitat màxima perquè el pugueu escoltar allà on vos sembla o reescoltar si vos ha agradat, en fi. Així està el tema. Anem a ja acomiadar-se fins al mes, suposo, aproximadament setembre, i mentrestant, durant els mesos de juliol i agost, escoltareu repeticions de programes ja emesos. Espero que aquesta temporada us hagi agradat els camins de la música. Sembla, per les entrades que tinc a la web, que la cosa ha anat prou bé respecte a que he coincidit amb el gust de moltes oients i que vos hagi vist escoltar els programes o bé una altra vegada o bé tranquil·lament i no a les hores d'emissió. De totes formes, jo vos agraïs l'atenció que m'heu prestat durant tot aquest any i tots els anys que ja portem i espero que el pròxim siga una cosa semblant. Que passeu bon estiu i que ens vegem després allà al mes de setembre. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins setembre. Adeu i molta salut.